Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Felicitat d'entrada a Alexia Putellas, molt gran el que està aconseguint per segona temporada consecutiva pilota d'or femenina. El seu lideratge genera consens al món del futbol perquè no li ha calgut ni guanyar la Champions ni participar a l'Eurocopa per tornar a ser considerada millor futbolista del planeta. Va poder somriure, ni que fos per una estona, Joan Laporta, el president del Barça, veient a Alexia aixecar la pilota d'or, a Gavi al Copa com a millor futbolista jove i a Lewandowski també com a millor golejador, encara cap als gols que va aconseguir amb el Bayern i amb Polònia, amb la seva selecció. Karim Benzema, pilota d'or, i Courtois, que va ser tan decisiu o més en Lliga i en la Champions també, que va guanyar el Real Madrid, va acabar setè i va aixecar la veu reivindicant el valor dels porters, i crec que amb tota la raó. Ha generat polèmica també la nominació del Manchester City com a millor equip d'Europa, cosa que a Madrid no ha sentat gens bé. Arrenca avui la desena jornada de la Lliga, amb bons partits. Tenim Sevilla-València a les 7, Getafe-Atlètic Club a les 8 i Atlètic de Madrid-Rayo a les 9. Tot el tiempo de juego de la COPE. Ahir es va tancar la novena jornada amb la victòria del Villarreal 2-0 davant d'Osasuna. El Villarreal, que és el proper rival del Barça, dijous que ve a l'estadi del Camp Nou. S'esperen canvis significatius a l'11 de Xavi, que veurem si podrà recuperar o no, pinta que no, algun futbolista per la cita. De seguida actualitzem amb l'Helena Condis. A l'Espanyol està de dol per la mort als 81 anys del que va ser directiu en tres etapes i vicepresident del club, Claudio Biern. Després recordarem la seva figura. Al marge del futbol, en bàsquet, el Barça juga avui partit d'Eurolliga a partir de 8:45 a la pista del Bayern. En handbol acaba de començar el primer partit del Barça a la Superglobe de l'Aràbia Saudita. És el Mundial de Clubs. Juga contra los ministros de Mèxic. Domina el Barça, primers instants de partit, per 5-3. El Barça, que té la baixa d'última hora del porter Nielsen. I en futbol sala, bon partit avui, a 8:45, Barça-Valdepeñas. El Barça líder, el Valdepeñas segon, a només 3 punts. Avui comentarem la jugada, el nostre debat amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Miguel Rico, i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us preguntem qui preferiu que jugui de mig centre, Busquets o De Jong. Heu votat per Busquets només el 17%, per De Jong, déu-n'hi-do, el 83%. En clau Espanyol, la pregunta és qui ha d'acompanyar a Joselu en punta a Pamplona. Heu apostat per Brad White, la majoria, el 76%, per Puado, el 24%. I en clau Girona, el Girona que s'enfronta dijous a l'Almeria de Rubi, us preguntem quin entrenador us agrada més, Rubi o Michel. Heu votat per Rubi, el 35%, per Michel, el 65%. Marc Paires està al control de so, Sílvia Ortiz de la producció, us parla Joan Batllori. Passen 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? Ahora envío gratis en nuestra app a partir de 100 euros de compra. IVA no incluido. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta reservada para profesionales. Condiciones en manomanopro.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Comencem l'Esports Cope d'avui, 3:10 de la tarda, abordant l'actualitat del Barça amb l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda, Joan.
Bé, ara sentirem els protagonistes de la gala, però per fi vam poder veure la Porta somriure després d'uns dies durs per ell, eh?
Somriure i sobretot emocionar-se, eh? El veure a Gavi i a Pedri dalt l'escenari no va poder contenir les llàgrimes la Porta, que tant per lo bo com per lo dolent és una persona molt, molt impulsiva, pateix, es queixa, es posa nerviós i després també s'emociona perquè és molt culer i això evidentment ho sabem tots.
Sí, després sentirem a Alexia, sentirem a Gavi, sentirem a Lewandowski, també els guardonats del Barça a la gala d'ahir, però ens centrem en el futbol, Helena, que el Barça ha d'enfocar-se ja en el proper partit de Lliga, que arriba aquest dijous davant d'un rival difícil com és el Villarreal, que ahir va guanyar el seu partit de Lliga davant d'Osasuna per 2-0, partit a l'estadi del Camp Nou, i esperem que Xavi remogui alguna cosa de l'equip, no?, de cara a aquest partit.
És que després de la derrota al Bernabéu va admetre que era el moment de fer un reset. Un reset significa canvis, rotacions, després de dues ensopegades consecutives on alguns titulars, ja ho hem anat comentant, els hem vist fatigats a nivell físic però també mental. El més immediat, el Villarreal, s'espera que descansi Busquets, que porta 5 partits seguits com a titular, però substituït al minut 60 contra Inter i Bernabéu perquè va patir molt a camp obert. Xavi també podria canviar els dos extrems d'una atacada perquè siguin titulars d'Ansu Fati i Ferran, grans revulsius al Bernabéu a la segona part, i jo crec que es mereixen estar a l'11. Ferran fins i tot va marcar i Ansu Fati busca protagonisme, i Xavi va dir que seria important també pensant evidentment en que Luis Enrique el convoqui pel Mundial. Gavi, evidentment, té un lloc assegurat després de ser suplent al Clàssic, però en defensa pocs canvis podrà fer Xavi perquè Joan on continuen les baixes.
Sí, perquè poden anar els trets. Ganes de veure Ansu Fati jugar un partit des de l'inici, Helena, perquè s'ha parlat molt dels bons minuts, que ho van ser, d'Ansu Fati al Santiago Bernabéu, però recordo fa un temps enrere, unes jornades enrere, que també va tenir una irrupció brutal sortint des de la banqueta contra la Reial Societat, i després, quan va ser titular, no va acabar d'estar a l'alçada. A veure ara.
És que en Lliga només ha estat titular contra el Mallorca, va donar una assistència, però és veritat que li faltava el punt de xispa, que sí que li vam veure l'altre dia al Bernabéu, jugant l'última mitja hora de partit, on va estar a punt de marcar, on va participar també en la jugada del gol de Ferran. A mi m'insisteixen, des de l'entorn més proper d'Ansu Fati, que ell físicament està bé, però que li faltava un puntet de confiança, i sembla ser que aquest partit contra el Real Madrid li ha anat bé per seguir guanyant protagonisme, segurament en l'11, i per seguir també reforçant-se a nivell anímic. Per tant, jo crec que segur que serà titular aquest dijous.
Molt bé. Escolta, i a nivell de lesionats, de cara a aquest dijous, recupera, pot recuperar Xavi algú o encara no?
En principi ningú, perquè Héctor Bellerín està molt a prop. A mi em diuen que ell, el futbolista, ja se sent per reaparèixer, ha retallat una setmana els terminis de recuperació, però tot indica que seran prudents en la línia del que estem veient aquesta temporada amb Xavi als serveis mèdics, i s'esperarà que torni diumenge contra l'Atlètic Club també al Camp Nou, on podria reaparèixer Memphis Depay. Està fent un treball de camp i s'espera que rebi l'alta mèdica. Per Christensen haurem d'esperar una mica més, en principi una setmana, a la visita del Bayern de Múnich al Camp Nou en Champions, tot i que l'equip ja està virtualment eliminat de la Lliga de Campions.
Perfecte, doncs pendent de recuperar efectius en els propers partits també, Xavi, que li vindran molt bé per continuar fent rotacions. Alguna cosa més, Helena?
Que demà l'equip s'entrena a les 11 i a la 1 del migdia sentirem a Xavi Hernández, per tant ho comentarem. Estava ahir encara bastant tocat, però ara ja pensa en el que li ve al Barça, que són 3 partits al Camp Nou: Villarreal dijous, Athletic Club el diumenge, i la setmana que ve Champions contra el Bayern de Múnich, tots a l'estadi, i no són gens fàcils.
No, serà molt interessant, per tant, en aquesta situació en la que està el Barça ara mateix, sentir a Xavi demà, parla al matí, el sentirem aquí a Esports Copé. Condis, gràcies, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda, perquè és evident que el Barça de Xavi té ara mateix un problema futbolístic, no sé si físic, però també segur un problema de mentalitat i de confiança. Per això hem demanat avui hora al coach. Saludem el Xesco Aspar. Xesco, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Escolta, va dir Xavi abans del Clàssic, a la roda de premsa prèvia, que el Bernabéu s'havia de ser valent, però després veus el partit i el Barça no va ser valent, més aviat tot el contrari. Es va veure un equip insegur i poc convençut de les seves possibilitats.
Sí. A veure, hi ha diverses coses. Primer, jo crec que els jugadors, com que en els primers partits jo crec que es va apuntar molt clarament a determinats jugadors, això no és massa bo després perquè el jugador sigui valent de prendre la iniciativa, no? Perquè pensa, a veure, si jo la fallo, potser després em responsabilitzaran a mi. No? Jo crec que això, ni que sigui a l'inconscient del jugador, doncs sempre el fa ser més recelós. No? Però, per altra banda, també crec que els jugadors del Barça són molt joves. I l'experiència, sobretot els que porten el pes ara, no? Des del meu punt de vista. Mm. Llavors, més que no atrevir-se, jo crec que és que no eren capaços de portar la iniciativa. Que la iniciativa sempre ha estat de l'altre costat, tant en el partit com a l'Inter com en el Madrid. No? Llavors, a vegades sembla que no siguin valents, però és que potser no tenen aquest punt de portar la iniciativa.
Escolta, creus que l'equip es creu el discurs de Xavi? Perquè la proposta futbolística de Xavi, per executar-la, has d'estar molt convençut. És un pla sí. difícil d'executar, perquè requereix això que comentàvem, no? Assumir molts riscos. I si tu no estàs segur, no funciona.
Mira, jo crec que una cosa que els pot passar... Jo crec que sí que se'l creuen el discurs del Xavi perquè els ha anat molt bé fins a la parada de seleccions, no? I l'equip estava convençut, no? El que passa... Mira, a veure... El futbol és molt complicat, perquè hi ha també molts factors, no? Però tu imagina que en lloc de ser un equip de futbol fos un saltador d'alçada. Total, és un esport, no? Però és que és individual. Llavors els diuen, mira, per arribar a la Champions has de saltar per sobre d'aquest llistó. I salten i no arriben. Això és el problema, no? Que ells veuen que ells ja confien, van a saltar, hòstia, però no arriben, no? I és que potser aquest teòric model que tenim al cap tots, no?, que ens encantaria, no?, i que molts cops funciona quan l'equip és inferior, potser aquest model fa 10 anys era extraordinari i potser ara no és tan bo. Llavors els jugadors jo crec que es troben amb que volen fer-ho, però veuen que no els hi dona per guanyar. I potser aquí són on entren els dubtes. Que potser caldria alguna variant nova, no? Alguna aportació de l'entrenador que els ajudés realment a poder portar la iniciativa.
Això és feina de l'entrenador, no? Xesco és Xavi qui ha de trobar la tecla, ha de tocar la tecla per canviar de forma urgent la dinàmica.
Clar, tornem amb el mateix. Els jugadors són novells. Els jugadors no són jugadors que han jugat masses partits internacionals on hi ha la pressió, on el rival es juga algú més que els punts. A la Champions els rivals es juguen la vida. A l'Inter, al Madrid, saps? Jo, en l'últim llibre que vaig escriure, el de la libreta, parlo del concepte de respecte en els equips. Però no és el respecte que parlem de... Tenim respecte pel rival. Evidentment que tots els professionals tenen respecte. És respecte per la vida que hi ha darrere. Llavors, clar, el Barça va jugar contra l'Inter i l'Inter es juga i l'entrenador juguen pràcticament la vida. Ells sortiran a donar-ho tot i a morir, no? I jo crec que aquest concepte dels jugadors del Barça encara no el tenen assumit. Que un partit de Champions és més que anar a jugar al partit, no? Però igual que els jugadors són joves, l'entrenador també és jove. Jo crec que al Xavi encara li falten episodis d'aquests. I cada episodi que passa és una lliçó que ell aprèn, no? I crec que si amb els jugadors hem de tenir una mica de paciència perquè els hi falta temps, jo crec que amb el Xavi també hem de tenir una mica de paciència. Sí que és l'entrenador el que ha de portar aquestes solucions, però també les ha d'anar trobant, perquè ell tampoc s'ha trobat en partits tan grans on el rival, jo crec que tant a l'Inzaghi com a l'Ancelotti, li va guanyar la partida des de la perspectiva tàctica.
Perquè en els equips és molt important que hi hagi un lideratge, Xesco, i ara mateix al camp, tu qui diries que és el líder? Perquè és veritat que, per exemple, crida l'atenció que dels quatre capitans, Piqué ara mateix ni està ni se l'espera, Alba, la seva incidència a l'equip també ara mateix és mínima, Sergi Roberto és un futbolista que mai ha tingut un gran ascendent sobre la resta de la plantilla i Busquets és l'únic que ha estat titular indiscutible fins ara, però sembla que també el seu paper es pot anar diluint. I això és molt estrany, que dels quatre capitans el camp ara mateix, tret de Busquets, sí. La resta no tenen pes.
Mira, quan tornem al famós equip que tant ens va encigalar, no?, per utilitzar paraules del president, allà hi havia tres líders. No hi havia un líder al camp, hi havia tres. Hi havia el líder del cor, que era el Puyol, hi havia el líder del cap, que era en Xavi, i allà hi havia el golejador, no?, que era en Messi. I ara els tenim, també, jo crec que aquests tres, jo crec que els tenim, però repeteixo, dos són molt joves, un és el Gavi, el líder del cor, que és un jugador per mi insubstituïble a l'equip, no? L'altre és el Pedri, però aquests dos no tenen 20 anys encara.
Yeah.
I l'altre, el golejador, és el Lewandowski. O sigui, jo crec que els líders sí que estan, no? Però jo crec que se'ls ha de dir que assumeixin el rol. És a dir, el líder no és només... És un líder perquè anima els altres. És un líder perquè en els moments difícils van als altres i els sacseja, no? I jo crec que els hi falta donar aquest pas de dir, sí que els tenim, però si falta donar el pas de decidir ser-ho.
Igual perquè aquests agafin el relleu, pel que fa al lideratge, fa falta que aquests que encara porten el braçalet m'acabin sortint de l'equip, no sé, perquè si no és difícil.
O que assumeixin el seu rol. Jo crec que els jugadors, quan mira, no sé si vols, jo soc bastant amic del Pochettino, i recordo quan ell estava a l'Espanyol em va dir, estàvem parlant de la confecció de la plantilla, fa temps d'això, no? I em va dir, mira, aquest jugador, que és veterà, diu, me l'he quedat, diu, no tant per lo bo que ho és, diu, sinó per lo que aquest jugador sap que aquest any pot aportar als jugadors joves. I em va sobtar, no?, que ell va fer un jugador per lo que aquest jugador mostraria d'exemple als joves, no? Jo crec que això és un bon rol, no? A donar-los, a passar-los el testimoni, no? Com una cursa, no? I dir, nois, és el vostre moment. I faran un gran servei a l'equip, eh? I es notaran que estan fent un gran servei. És el vostre moment, i que els allisonin en els entrenos, després de l'entreno, no? Abans dels partits. Que aportin aquesta generositat.
Una última cosa, Xesco, que té a veure amb el discurs de Xavi, que tu quan el sents parlar a la sala de premsa té un discurs impecable, té les idees molt clares, detecta els errors d'una forma molt clarivident, però després no és capaç de traslladar tot això al camp. O sigui, hi ha una disfunció entre el que tu li sents dir a la sala de premsa i el que veus després damunt del terreny de joc. Per tant, o no s'explica bé després del vestidor, no l'entenen els futbolistes, o què passa aquí?
Ja, és que no n'hi ha prou en veure-ho, s'ha de saber transmetre. S'ha de saber transmetre, no tant de paraula, que jo crec que ja ho deu fer, amb els exercicis d'entrenament. O sigui, els ha de posar en una situació on realment el jugador... A mi hi ha una frase que ell repeteix diverses vegades, que a mi no m'agrada personalment, eh? I mira que m'encanta el Xavi, jo crec que és l'entrenador pel Barça i que se li ha de donar més temps, val? Però hi ha una frase que no m'agrada, i és que ells fan tot el possible perquè el jugador estigui còmode. És que jo crec que el jugador no ha d'estar còmode a l'entreno. Sempre. Per què? Perquè llavors, quan el partit es posa difícil, si ell està acostumat a estar còmode i no està incòmode a l'entreno, no sap revertir la situació d'estar incòmode a jugar bé. Llavors, si el jugador sempre es troba còmode, quan venen partits complicats on l'altre se't posa per davant, com l'altre dia, no? O quan comets dues errades i l'equip es cau, no? És que l'equip no s'ha de sentir còmode a l'entreno. El jugador ha d'estar malament dins de l'entreno per aprendre a superar aquestes situacions i que el dia del partit, jo si algun consell pogués donar, jo crec que seria aquest.
Molt bé. Doncs apuntat queda. Xesco, t'agraeixo molt la classe, com sempre. Una abraçada forta.
Una abraçada a tots. Gràcies.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro, la alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Les 3 i 23. Vinga, escoltem els principals guardonats en clau Barça a la gala de la pilota d'or d'ahir a París, amb el Barça com a protagonista i amb Alexia Putellas com a gran triomfadora per segona temporada consecutiva millor jugadora.
El 5 de julio fue cuando me rompí la rodilla. Creía que esto no sería posible porque, no os voy a engañar, creía que se iba a recordar lo más reciente, que fue la Eurocopa. Enhorabuena, hay algunas inglesas aquí. También enhorabuena, mi más sincera enhorabuena a la Federación Inglesa por la organización que tuvo, por esa Eurocopa y por cómo están teniendo ese impacto con el fútbol femenino en su país. Sin duda son un ejemplo de cómo lo están haciendo. Y bueno, por supuesto a mi familia, que bueno, que hace unos meses que no están siendo como queremos con la lesión y con esa alegría que nos da el fútbol en casa, Pero bueno, para finalizar ya, espero que la próxima vez que tenga que hablar sea de nuevo en el campo, ganando como a mí me gusta, y espero que nos veamos pronto ahí. Gràcies.
Tenim moltes ganes de tornar a veure Alexia Putellas damunt d'un terreny de joc, i atenció a aquesta indirecta, bastant directa, a la Federació Espanyola, en aquestes paraules de lluança cap a la Federació Anglesa. Gavi, premi Copa, agafa el relleu de Pedri, que li va entregar el trofeu. Millor jugador
jove. Buenas noches a todos. Es un orgullo para mí recibir este premio. En primer lugar, quiero agradecer a mi familia, a Iván y a toda la gente de Masía, que siempre ha estado en los buenos y en los malos momentos. También quiero agradecer al club de mi vida, el Barça, y a los compañeros de equipo y selección, y también a todos los entrenadores que me han dado la oportunidad de debutar y de poder jugar, y gracias a eso estoy hoy aquí. Muchas gracias y visca el Barça.
Molt bé, cortita i al pie el Gavi, que amb aquest visca el Barça final va emocionar el president Laporta. Lewandowski, premi Gerd Müller, millor golejador d'Europa pels gols aconseguits amb el Bayern i amb Polònia. Va parlar, però, per Barça TV de la situació al Barça.
Ahora estoy en el Barça, ya sé el proceso, cuál es y la dificultad que tiene, pero tenemos que seguir trabajando duro y tenemos grandes expectativas para el futuro. Y sé que incluso así, pues a veces hay lesiones y hay mala suerte y hay circunstancias negativas. Pero al final tienes que seguir trabajando y con mentalidad positiva, pensando que podemos rendir al máximo y sabiendo que estamos todavía en competición en la liga y que vamos a intentar ganarla y pensando en positivo.
Els protagonistes del Barça a la gala, que va tenir un clar protagonisme també del Real Madrid. Gil, bona tarda.
Hey, Batllori, bona tarda.
Perquè Benzema va aixecar la pilota d'or.
Sí, no va haver-hi sorpreses, i el jugador francès, de mans d'un altre francès, Zinedine Zidane, rebia aquesta pilota d'or. Com a pilota d'or va passar pels micròfons del Partidazo. És el jugador més veterà en guanyar aquest guardó des de Stanley Matthews, el 1956, si no l'erro. Encara tenim Benzema per temps, perquè li queda il·lusió per jugar a futbol.
Bueno, yo como he dicho antes, yo creo que después de 30 años me he ponido en la cabeza de tener más ambición, porque el fútbol lo tengo desde pequeño, pero creo que el factor importante es la ambición de querer más cosas.
Tienes 34, ¿hasta cuándo hay Karim Benzema?
Sí. Bueno, a ver, hasta que el día que me levanto para ir a entrenamiento y no me siento feliz.
Doncs això, l'altra cara de la moneda, Thibaut Courtois, perquè si Benzema ha estat decisiu en la Champions del Real Madrid, no ha estat menys decisiu Thibaut Courtois, aturant-li aquell penal a Messi, traient amb la punta del peu aquella rematada de Grealish en el partit de tornada contra el Manchester City.
I la final,
l'actuació del belga a la final, impecable. Clar, què és el que passa? Que és un porter, i els porters a l'hora de lluitar per la pilota d'or no llueixen tant. Així que es lamentava d'això, en certa manera, el porter belga del Real Madrid, que veu pràcticament impossible que un company seu de professió o ell mateix puguin assolir algun dia la pilota d'or.
A la hora de votar en el Balón d'Or hay muchos periodistas, hay muchos votos diferentes, y al final hay mucha gente que olvida un poco al portero. No entienden tanto de fútbol, seguiré trabajando duro para poner los porteros donde se merecen, y esperamos que algún día algún portero pueda tener una recompensa mayor.
¿Tú crees que algún año lo ganarás o lo ves muy difícil?
¿El Balón de Oro?
Sí.
Eso es imposible. Yo creo que como portero es imposible.
Imposible. Tal qual. No es
té tota la raó en aquesta reivindicació, perquè per mi Courtois va ser tan o més decisiu que Benzema la temporada passada en la Lliga del Madrid i en la Champions del Madrid.
I a l'hora de quantificar-lo, doncs, evidentment, és molt complicat que un porter pugui estar a dalt del tot del podi d'aquesta pilota d'or o de qualsevol guardó. No és com el bàsquet, que les estadístiques, doncs, són més fefaents a l'hora de calcular el número de rebots, de possessions, d'assistències o de punts, etc, etc. Clar, demà el Madrid juga el Martínez Valero contra l'Elx, i tot això ho havia de pentinar Ancelotti a la roda de premsa. Més de la meitat de les preguntes, evidentment, sobre aquesta gala de la pilota d'or, un Ancelotti content per haver compartit aquest guardó, el de Benzema i el de Courtois, amb la resta de la plantilla, pentina també el cas Courtois i el cas també del Manchester City com a millor club del 2022.
És un premi individual per al jugador que lo ha hecho mejor en la temporada pasada, ma con la ayuda de un equipo que lo ha puesto en una condición optimal para mostrar toda su calidad.
¿Qué le parece que el Real Madrid haya sido elegido tercer mejor club?
No conozco bien los criterios, porque el equipo mejor ha sido el Real Madrid.
Si para usted es justo que Vinicius estuviera ayer en octava posición.
Es justo porque esto le permite intentar de mejorar lo que ha hecho el año pasado.
Falta el séptimo puesto de Thibaut Courtois.
Sale a la luz el delantero que marca, sale a la luz, por cierto, un pivote, es muy complicado. Yo nunca he estado en los primeros 100 de este premio. Pensar un portero séptimo como ha sido Thibaut es algo bueno. Lo que me ha sorprendido es que hay jugadores aquí que no están ni en la lista de los 30.
Feia al·lusió a Kroos, a Modric, etc, etc. En el plànol merament esportiu...
O a Messi, potser, que tampoc estava.
O a Messi, potser, que tampoc estava. En el plànol... Sí, però dubto que Ancelotti volgués escombrar cap a la casa de Leo Messi. En el plànol esportiu, no jugarà Courtois demà el Martínez Valero, tornarà contra el Sevilla, tampoc estarà Ceballos, ja se sabia, i Mariano, que són les tres baixes amb les que el Madrid viatjarà al Martínez Valero. Per cert, una altra frase d'Ancelotti. Li han preguntat què li sembla això que li diuen, que li diguin que el Madrid guanya a l'estil xolista. I ha dit l'italià que és un piropo.
Al capdavant de l'expedició blanca i a París, Florentino Pérez, que aquest matí ha declarat, via telemàtica, això sí, al judici Neymar 2. Anem cap a l'audiència de Barcelona amb el Juan Arias. Juan, hola, bona tarda.
Què tal, Jordi? Molt bona tarda.
Ha declarat Florentino i també Neymar, el futbolista, avui, eh?
Sí, y primero ha sido Florentino, después Neymar, concretamente el principal protagonista era Neymar, que ha dicho que nunca intervino en los contratos que firmaba su padre tanto con el Barça como con el Santos. Ha reconocido ofertas de varios clubes europeos, entre ellos el Real Madrid, pero que su sueño era jugar en el Barça.
La verdad que tenía opciones de muchos clubes que querían que fuera a jugar ahí, pero mi sueño siempre fue jugar en el Barça. Yo desde niño quería jugar ahí por los jugadores que tenía, por ser en Barcelona, y bueno, yo sigo siempre mi corazón, y mi corazón siempre pide a Barça.
¿Y recuerda y nos puede decir qué clubes eran o alguno de los clubes?
Tenía Madrid, yo me acuerdo que tenía el Madrid para ir, y bueno, los otros clubes no me acuerdo cuáles eran, pero el último momento era Barcelona o Madrid. Y bueno, y mi corazón siempre pidió para ir al Barça.
Su familia ya se encuentra en París. El jugador se va a reincorporar lo antes posible a la disciplina del PSG del Paris Saint-Germain. Por su parte, Florentino Pérez ha sido protagonista telemáticamente, ha testificado como testigo. Ha reconocido que hizo una oferta al Santos, pero se topó con esta negativa que hemos escuchado del jugador de vestir de blanco.
En el año 2011... ¿estuvo el Real Madrid dispuesto a pagar la cláusula de rescisión del Santos para llevarse al jugador?
Bueno, no sé cuál era la cláusula. Lo que sí es que en 2011, está en el sumario, el Madrid hizo una oferta por el jugador al Santos.
¿Sabe de qué importe?
Puede que era de 45 millones, porque lo acabo de ver en el sumario.
¿Por qué no el jugador fue al Real Madrid?
Bueno, los jugadores ya sabe usted que van a donde ellos quieren. Yo creo que Neymar quería ir al Barcelona y por eso fue al Barcelona.
Ahora mismo están declarando Javier Faus, ex vicepresidente económico. Después lo hará André Curie, intermediario que participó en la operación de Neymar en su fichaje con el Barça. Y recuerdo que Diez pide 5 años a Neymar, Rosell, Bartomeu más multa, y que la Fiscalía pide 5 años a Rosell más 10 millones de euros, 2 años a Neymar más 10 millones de euros y al Barça una sanción de 8,4 millones de euros.
Día important, doncs, avui al judici amb les declaracions de Neymar i de Florentino. Juan, gràcies.
Que vagi bé.
Del president del Madrid al president del Barça, Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que ahir va estar el president de la Federació Espanyola, Rubiales, al Partidazo, i va parlar de la baixada de la porta al vestidor dels àrbitres després del Clàssic.
Sí, el president de la Federació Espanyola va confessar que ahir va parlar amb el president del Barça. No li va agradar a Rubiales que baixés Joan Laporta al vestidor, al vestidor de Sánchez Martínez després del partit, del Clàssic, i així li va fer saber en aquesta trucada telefònica.
Con Laporta hablé ayer porque... En todos los años que él tiene de presidente, nunca había bajado a un vestuario de un árbitro. Él sabe que eso no está bien hacerlo. El fútbol es tan puro que genera unos sentimientos tan elevados que hasta un presidente a veces se puede
equivocar. ¿Qué le dijo Laporta?
No, bueno, es que yo no hablo de las conversaciones privadas.
Vale, pero entonces le pregunto, ¿qué le parece que Laporta bajara al vestuario del árbitro?
Me parece mal.
Claro, ¿y se lo hizo saber a Laporta?
Me parece mal, pero no es que me parezca mal a mí. Es que esto, pues hay un código de comportamiento, hay una tipificación. Y bueno, pues a veces los dirigentes nos podemos equivocar.
També va confessar el president de la Federació Espanyola de Futbol que cada dilluns el truquen presidents d'equips de la Lliga per queixar-se de decisions arbitrals, sobretot decisions del VAR del cap de setmana, de la jornada del cap de setmana.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Atenció, que Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Barça i Madrid, mirall públic aquests dies. A la pilota d'or ahir a París i als tribunals aquests dies a Barcelona. Ahir Alexia Putellas, la millor del món, Lewandowski, el millor golejador, amb la samarreta del Bayern, de Múnich, això sí. Gavi, el millor jugador jove, i la porta a la platea, orgullós, encara que el van captar les càmeres badallant. Estava cansat. Gavi va arribar el 2015 al Barça. Alexia Putellas va arribar el 2012, fa 10 anys. Lewandowski ha estat guardonat pels seus gols a Alemanya, però està bé que el president hi sigui al costat dels seus. Al Madrid, Benzema, Courtois i Florentino, ahir a París lluint la pilota d'or i el millor porter. Ahir, catifa vermella. Avui, Florentino als tribunals. Llums i ombres al Madrid i al Barça. O el propi Neymar declarant avui davant del jutge i Rossell i Bartomeu també. Llums de París i foscor a l'audiència de Barcelona. És la vida. Ney no està a París, ni Leo, ni Cristiano, ahir a la nit. Laporta està a París traient pit després de lidiar l'incident d'un fill i Rossell i Bartomeu, expresidents, han de respondre davant la justícia per una documentació presumptament trilera en la contractació d'un jugador que va acabar anant-se precisament al Paris Saint-Germain. Tot plegat al més gran embolic de les darreres dècades. Un collage d'imatges, París i l'audiència, en colors i en blanc i negre.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. 3:36. Atenció, que arriba el primer major de golf a Barcelona de la mà d'Eagle Club. Et convertiràs en un professional i podràs disputar el British Open amb una tecnologia única que et farà sentir com si estessis al camp. Et pots apuntar sol o en grup, tens de temps fins al 26 d'octubre i has de demanar la teva data pels 15 següents dies per un preu de 30 euros amb pica-pica final inclòs. Preneu nota, apunteu al correu electrònic hello@eagle-club.com. Repeteixo, hello@eagle-club.com. O també podeu enviar un missatge d'Instagram a eagleclub-bcn. Eagle Club -BCN.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 12 12. Creu Blanca. Ahora es el momento.
És el moment d'obrir el debat amb l'Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Què tal, Joan? ¿Cómo estamos?
Molt bé. I amb el Miguel Ricó. Què tal, Miguel? Bona tarda.
Bona tarda, tinguem.
Bona tarda. Ahora vamos con el Barça, pero ¿queréis comentar alguna cosita de la gala del Balón de Oro, Emilio? No está mal la reivindicación de Courtois, ¿no? Porque fue tan decisivo, más que Benzema, el año pasado, Courtois, ¿eh? Que quede séptimo. Ya sabemos que es portero, pero levantó la voz.
Bueno, yo cuando hago conversaciones con mi amigo del alma, Andoni Zubizarreta, siempre me dice: yo este premio me lo creeré cuando lo gane un portero. Y realmente yo estoy con eso también, ¿no? Es muy complicado, evidentemente, pero si tú piensas en la temporada del año pasado del Madrid y piensas en las eliminatorias extremas que protagonizaron brillantemente, porque al final, digamos, eso que hizo el Real Madrid no solo forma parte del deporte y del fútbol, sino que fueron auténticas gestas, y en esas gestas es muy difícil decir que Benzema fue mucho más decisivo que Courtois. Y también, no porque lo diga Andoni, evidentemente, pero también hay un momento en que a lo mejor la gente que decide, lo que pasa es que claro, es un conglomerado tan diverso, tan desperdigado, que es muy difícil ponerlos de acuerdo, pero
estaría bien que pensaran, hombre, pues mira, si le entregamos un balón de oro a un portero, igual ganamos en credibilidad, ¿no?
Sí.
Pero sí, yo realmente creo que hubiera estado muy bien que lo hubiera ganado Courtois, la verdad. Pero tampoco hay otra cosa que también me llama la atención, que es que toda la parafernalia, que es la misma, por supuesto, que hubiera utilizado el Barça con cualquier otro jugador o el City y tal, para del Madrid para impulsar a Benzema, no la utilizó para impulsar a Courtois, por supuesto.
También. Bueno, al final es lo de siempre, Miguel, que luce más meter goles que pararlos, ¿no?
Sí, extrañamente, no sé cuál es el principio matemático que demuestra que es más importante el que mete goles que quien los evita, pero sí que es verdad que todo esto de los premios a los porteros les tratan como si no fuesen futbolistas, como si el hecho de poder intervenir con las manos le quitara valor a un trabajo que normalmente sus compañeros hacen con los pies. Pero sí, yo estoy a favor de Courtois, totalmente a favor de Courtois. Y como ha dicho Emilio, no sabría decir quién fue más importante la temporada pasada en Madrid, si Benzema o Courtois. Lo que sí sé es que estos dos premios reflejan la realidad que nos está tocando vivir. Que mira, el Madrid tiene al mejor portero y al mejor delantero.
Sí. Mira, Joan, papá tenía un amigo íntimo que era otro grandioso fotógrafo que se llamaba Ramón Dimas, que era el fotógrafo de la revista Barça. Y ellos dos eran íntimos amigos de Ladislao Kubala. Los tres eran amigos de cada noche. Y papá contaba que Ladislao Kubala jamás dejó a sus hijos que fueran porteros. Nunca. Porque Kubala contaba que un delantero centro puede fallar 7 ocasiones o 8 o 9 de gol, y si mete el gol del triunfo en el minuto 93 con el hombro, sale triunfador del partido. Y el portero puede parar 14 balones de gol, y si le meten en el minuto 90 uno de pizarrín de error y pierde su equipo 0-1, es el gran desgraciado y el gran fracasado del partido. Y eso es así, es tan injusto ser portero como... Y siempre pienso en esto que contaba papá y Ramón, que les contaba Kubala.
Sí, es así, buena historia. Bueno, vamos al Barça, Miguel, que a ver cómo reacciona primero contra el Villarreal, después contra el Athletic Club, dos partidos en el Camp Nou contra dos rivales complicados, y bueno, la situación es la que es. A ver qué pasa en estos dos partidos.
Bueno, todos los rivales del Barça son complicados. Hace años que no vemos una superioridad incontestable, sobre todo en el juego. Ha habido partidos de marcadores claros, pero el Barça lo que tiene que hacer es consciente de su realidad, mirarse al espejo y reconocerse. Y si se reconoce y se comporta con mayor humildad, mayor disciplina y mayor esfuerzo colectivo, sufrirá, pero por lo menos dará una imagen de solvencia que no la hemos visto en los últimos días. Yo en Madrid en ningún momento del partido me pareció que el Barça pudiera ganar. Quisiera ver en estos partidos siguientes que el Barça tiene por juego la posibilidad de ganar.
Es muy grande, porque esto que está contando Miguel es uno de los argumentos, es el argumento que Charlie Reshac le ha dado esta mañana a Fernando Polo en El Mundo Deportivo, que ha hablado con varias viejas glorias, y Charlie decía esto, el término humildad que defiende Miguel, y sobre todo el hecho de que tanto los futbolistas como el entrenador deben darse cuenta de que en estos momentos ya no son superiores a nadie. Y en ese sentido yo creo que es tremendo, porque llevamos más de un mes encontrándonos, Juan, al día siguiente de cada partido del Barça, incluidos aquellos que ha ganado, como el del Celta o el del Mallorca, con la misma sensación, ¿no? Que es una sensación de déjà vu, de desencanto, de decir, ¿aquí qué ha pasado? Entonces, claro, yo creo que llevamos demasiados partidos, demasiadas semanas, demasiadas pocas explicaciones por parte del entrenador, muchas de ellas incomprensibles porque son muy repetitivas, que hacen pensar que probablemente saldremos de esta, pero yo personalmente no tengo demasiados argumentos para pensar que el Barcelona va a ganar los próximos 6 puntos en el Camp Nou.
No, sí, yo creo que va a ser muy complicado. Además, todo el mundo pide, o en general, Miguel, todo el mundo pide paciencia. pero ya sabemos cómo va esto del fútbol. Paciencia, iba a decir en el Barça, ¿no? En el Barça ni en ningún sitio no hay.
Cuando hablábamos el año pasado de una situación similar, no idéntica, similar a esta, conveníamos que los males del Barça necesitan tiempo. Y pasado un tiempo, con leve mejoría, seguimos pensando, o sigo yo pensando, que el mal del Barça necesita tiempo. Yo la paciencia ya me la autorreceté hace tiempo. Y es que creo que todo lo que le pasa a este equipo y en general al club no es una cosa que se solvente de un día para otro. Hay que ir despacito, con mucha seguridad en cada paso que se da, sabiendo el riesgo que se corre en lo deportivo y en lo económico, porque estamos paseando sobre el alambre y cualquier patinazo nos lleva a bajar. Todavía no hemos escuchado este año que al Barça le pueda resultar más o menos difícil meterse entre los cuatro primeros. Pero estos partidos de esta semana, estos dos partidos que va a jugar en casa, son importantísimos para que un año después, con una fortísima inversión, nos encontremos pensando en si el Barça va a poder o no meterse entre los cuatro primeros.
Sí, sí. Remata Emilio.
No, estaba pensando, ya es aquello de hemos venido a hablar de mi libro, ¿no? Estamos pensando que el otro día oí, yo ya sé que soy muy exigente, muy pesado con esto, pero yo el otro día oí a Griezmann, me quedé, me pareció esperpéntica su imagen pidiendo perdón. Yo no pido que nadie pida perdón, pero el discurso de paciencia, iremos poco a poco y tal, que no lo ha hecho nadie en el Barcelona. No lo ha hecho nadie en el Barcelona. Yo creo que, no sé si ya llegamos a tiempo de que alguien lo haga, pero me parece que, no sé, que como cuenta a menudo Ramón Besa, muy a menudo en las tertulias, entre las expectativas que se han creado y lo que está ocurriendo, hay una diferencia tan bestia que, eso no lo dice Ramón, lo digo yo, que alguien debería de hacer un acto de contrición y decir, señores, vamos a ir poco a poco, pero a veces ya no llegas a tiempo. Yo creo que el globo se ha hinchado tanto que estamos muy, muy, muy justos de credibilidad y de humildad para poder hacerlo. Y sería bueno, y a lo mejor Xavi lo necesitaría, pero Xavi fue el primero, sí, sí, que llegó aquí y el primer día dijo que el Barcelona lo tiene que ganar todo y no hay temporadas de transición. Y ahí yo creo que él, con todo su amor por el club y tal vez con la ilusión de pensar que lo sacaría adelante, erró en el pronóstico.
Bueno, a ver qué pasa en los próximos partidos. Emilio, Miguel, gracias,
Un abrazo.
Un abrazo.
Buenas tardes.
Adiós, buena tarde. Seguimos.
El Barça ha d'aixecar el cap i ho ha de fer ja. Aquest dijous, un altre examen que viurem amb el millor equip de la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Dijous, al Camp Nou, Barça, Villarreal.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre i Guille Uzquiat.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Tres i 48, parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda, Batllori.
Que està de dol perquè va morir ahir una figura important, Claudio Biern.
Sí, als 81 anys, a punt de fer-ne 82, el diumenge a la nit l'espanyolisme doncs reconeixia la mort d'aquest home. L'espanyolisme està de dol. Directiu de l'Espanyol durant tres èpoques, del 86 al 89 amb Baró i Martorell, primer encarregat de les seccions i després ja va ser un home molt important dins l'espanyolisme. Avui, Esports Cope, Ferran Martorell.
Per descomptat que sí. Va dedicar moltes hores i, a més, com ell tenia... arribem a signar el hockey sobre patins, que tenia molt bàsquet. Les seccions, els altres eren més futboleros. I ell acceptava tot el que li dèiem i posava al 100%. Gran persona. O sigui que amb una junta directiva agafava un avió de Madrid, anar i tornar i assistir a la junta directiva. Bueno, gran persona, bon tio, una pena. Una pena que ens hagi deixat als 82 anys.
Li agraeixo l'esforç al Ferran Martorell, sí senyor. Després, enfrontat directament amb Juli Pardo, va forçar la dimissió de Juli Pardo i el 93-94 va ser vicepresident amb Francesc Perelló. Després, l'arribada a l'Espanyol de la mà de José Manuel Lara, aquell pacte del Windsor que va fer que sortís, per exemple, Joan Collet de vicepresident perquè entrés el Claudi Biern. Avui el Joan Collet, també a Esports Cope.
Jo el recordo en el Claudio que el vaig conèixer doncs, en aquells famosos temps una miqueta convulsos amb el Juli Pardo i que ell es va posicionar com a oposició del Juli Pardo i després el tema del Windsor. Clar, ell va entrar, quan va haver-hi aquella renovació de Consell, jo vaig ser dels que vaig sortir, no? I després va ser al revés, o sigui, quan van haver-hi les eleccions, ell al final es va posicionar doncs, com a oposició del Dani, però sempre, la veritat, tant el Dani com el Claudio, a mi em consta que tenien molt bona relació. I res, desitjar doncs, a tots... Visca l'Espanyol amb honor amb un gran espanyolista com era el Claudio.
El 7 de febrer del 2006 va perdre les eleccions amb Dani tenint el 40% dels vots de les accions, tenint en compte que no en tenia quasi perquè les tenia totes el Dani o moltes d'elles. En fi, descansi en pau un Claudio Biern que doncs, ha mort a Calonja i que era al marge d'un gran perico, un gentleman de Sarrià, li deien, al Walt Disney espanyol.
Sí, perquè és el creador de sèries de dibuixos animats que han marcat la nostra infància.
Sí, és el Jaume Roures d'ara, era el Claudio Biern del seu moment. Si el Cerezo té el cine espanyol, ell tenia doncs, el David el Nomo, el d'Artacani els Mosqueperros, doncs, el Mortadelo i Filemón, la versió dels dibuixos animats, era Una vez el hombre, Willy Fogg, els bububobs del senyor Albert Díez, que també li agradava molt. En fi, l'amo de BRB, que ara ja descansa en pau.
A nivell esportiu, Quique, alguna cosa?
L'Espanyol ha entrenat avui i ens serveix aquestes paraules d'un home que va fer bons minuts l'altre dia. És un suplent habitual de Diego Martínez, José Carlos Lazo.
Bueno, la verdad que me encuentro muy bien, físicamente muy bien, con ganas de seguir aportando al equipo un poquito más. Solo pensamos ahora mismo en ir a Pamplona a ganar. Sí, la verdad que sí, al final una victoria te cambia mucho, sobre todo para positivo. Al final la pelota antes no ha podido entrar lo que nosotros queríamos. La verdad que estamos muy, muy contentos con todo, sobre todo con el equipo.
Demà a 12:30 per la Diego Martínez, l'entrenament per la tarda, viatge a Pamplona, dijous a les 8 al Sadar.
Gràcies, Quique.
Adéu.
Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Vallori? Bona tarda a tothom.
La punta del Girona, que juga dijous al camp de l'Almeria, ha parlat Borja.
Sí, demà sentirem a partir de la 1 de la tarda Mitchell en la prèvia d'aquest partit, el primer dels dos que tenim aquesta setmana. Un Borja García, que recordem, està inèdit aquesta temporada perquè encara arrossega aquesta lesió, s'està recuperant de la lesió al genoll que es va fer el 5 de juny. És l'últim partit que va disputar Camp de l'Eibar en el play-off d'ascens de segona a primera. I atenció al document que hem rescatat de l'entrevista que li ha fet el Girona pels mitjans del club, perquè haurem d'esperar per tornar a veure Borja García sobre d'un terreny de joc.
No siento que sea el momento de poder meterme en el campo y con los compañeros. Tengo más ganas que nunca, pero bueno, también hay un mundial de por medio. No me quiero precipitar y lo que quiero es llegar al 100% y estar con el equipo para poder ayudar y no ser una carga.
Però, en canvi, potser dijous, a Camp de l'Almeria, sí, tornem a veure Samu Saiz, que ja va entrar a la convocatòria del partit davant el Cádiz. Demà, insisteixo, sentirem Mitchell.
I un apunt de futbol femení, perquè demà arrenca la Champions pel Barça. Barça-Benfica, el Johan Cruyff. Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan. El primer partit no podrà ser al Camp Nou, perquè dijous hi juga l'equip masculí. Els altres dos partits d'aquesta fase de grups sí que jugaran al Camp Nou contra Bayern i Rosenborg. Demà arriba el Johan Cruyff al Benfica, líder de la Lliga portuguesa, més rodat que el Barça, amb 9 jornades de Lliga disputades. Les blaugranes en porten 4, encara sense que Aitana Bonmatí hagi estat titular, potser ho serà demà. Sandra Paño segueix amb problemes al genoll, si no arriba jugarà Gemma Font. El Barça assumeix novament el paper de favorit en aquesta competició, tot i que l'última es va perdre la final contra l'Olímpic. Jonathan Giraldez assegura que està superada la decepció.
És cert que no han jugat un bon partit, que van perdre la final, però després van tenir 3 dies més tard una semifinal de Copa la Reina, una final que van guanyar un altre títol per, bueno, donar per conclosa la temporada 21-22, que crec que va ser molt bona.
el partit demà a les 9 de la nit. Encara queden algunes entrades pel Johan, entre 10 i 18 euros. D'altra banda, a la Copa de la Reina avui juga el Levante Las Planas, partit de segona ronda contra el Granada, 4:45 a Sant Joan d'Espí, demà Espanyol Cacereño i Europa Oviedo.
Gràcies, Sílvia.
Adeu.
Fins aquí el futbol.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Necesitamos estas cuentas públicas que...
Tú anuncias muchas cosas. Bono social, bono eléctrico, bono de... Pero esas cosas luego no explicas cómo se traducen o cómo se hacen.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La última medida, también sin consultar, ni una subida desmedida de las cotizaciones sociales.
¿Qué es efectivo? Claro que es efectivo. Mañana baja usted el IVA de determinados alimentos, de determinadas cuestiones, por el que usted está ingresando mucho más gracias a la inflación. Eso sí que es inmediato.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork, saborea lo nuestro.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Venga, os invito este fin de semana a mi piscina.
¿Todavía te bañas?
Todo el año. Instalé una cubierta a Brisol. Y gracias al efecto invernadero y sin calefacción, la temperatura del agua aumenta hasta 10 grados.
Disfruta tu piscina todo el año con Abrisol, el catálogo más completo del mercado en cubiertas de piscina altas y bajas. Infórmate en abrisol.net.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro. La alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Albert, tenim partit d'Eurolliga aquest vespre, Bayern-Barça.
Sí, a l'Audi Dome, a partir de 9:15. És el primer dels dos partits d'Eurolliga que té el Barça. Avui visita Munic, el dijous visita Kaunas i després rep el diumenge, és una setmana exigent, el Lenovo Tenerife, un dels invictes de la Lliga Endesa, al Palau Blaugrana. Ve el Barça d'una victòria, la primera en competició europea davant el Real Madrid, al Clàssic. Un i un, una victòria i una derrota. De moment el Bayern, que ja va ser el rival al play-off de quarts, no coneix el triomf en aquestes dues jornades inicials. Què diu el tècnic del Barça, Saruna Jasikevičius?
Creo que esto es lo más importante ahora mismo, seguir mejorando. Yo creo que hemos tenido muy buena semana pasada, y pues esta semana se presenta muy difícil para nosotros, ¿no? Dos partidos de Euroliga fuera, Tenerife en casa, empezando por Bayern. Como tú has dicho, ¿no? El equipo juega con el mismo entrenador, mayoría de jugadores son los mismos, y bueno, ahí siempre es difícil, son muy ordenados, son muy físicos, i sempre sabe a lo que està jugando.
És així, és difícil guanyar la pista del Bayern, un equip que manté el bloc de la temporada passada, que es va quedar a les portes de la final a 4, que és un conjunt, entre altres coses, molt físic. El Barça, que manté les baixes de Mirotic, de Kuric i de Sergi Martínez. Bayern de Munic, Barça, 20-30, Audi Dome de Munic.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Actualitzo el marcador d'handbol, partit de la Superglobe. S'està passejant el Barça davant los ministros de Mèxic. A la segona part van 33-11. Italia,
Gil, superstar.
El club del año, el Manchester City.
o te lo tomas a risa o es para indicar.
Bueno, ya va dir Xavi que no sempre el que guanya la Champions és el millor club de l'any Europa.
Sí. Bueno, abans que arribin les 4. Está acumulando protagonismo, el ameno y dicharachero José Manuel del Amo, juez futbolero del caso Neymar, sí. Y ha tenido un detalle con Florentino Pérez.
Señor Vega.
Ninguna pregunta, gracias.
Señor Fuster Fabra.
Ninguna pregunta, señoría.
Señor Gómez Jara.
Ninguna.
Señor Riba.
Tampoco, señoría.
¿Y señor Pina?
Muchas preguntas.
Muy bien. Pues señor Florentino Pérez, ya no le molestamos más, que me imagino que necesitará descansar porque anoche estaba en París. O sea que...
Gracias.
Muchas dispensa gracias Neymar, y, dispensa y Florentino Pérez. Estaría bien que lo hubiera felicitado. Pero bueno, ya no podemos. 10 segundos para las 4. Los ministros de México no han dimitido. El que se pierde el mundial es Diego Jota.
Las 4.